Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Vist d'aquesta manera, s'ha acabat aquella època dels maniàtics de la ratlladeta al cotxe. Perquè, esclar, qui vulgui no ratllar el cotxe, millor que no el tregui del graig mai, i potser fins i tot dins el graig encara li podrem ratllar. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
Encara n'hi ha de maniàtics de la ratlladeta en el cotxe?
Bueno, ara no se li diuen maniàtics.
Com se li diuen?
Són friquis.
Són friquis?
Són friquis, però ja cada vegada menys, perquè això que comentaves ara, o sigui, si no vols ratllar el cotxe no el treguis, aquesta teoria no em serveix, perquè si el veí de pàrquing obre la porta o té nens, et deixarà el cotxe fent una coca. O sigui,
Això quan no una clau sense voler...
Si el cotxe l'utilitzes...
Es ratlla.
Té un desgast, i en el temps, doncs, si el vols reparar, el repares, i si no, portes un cotxe a mil ratlles.
D'acord, que també hi ha casos.
També n'hi ha.
També, i el cotxe pot continuar funcionant. Quan vas veure aquelles imatges d'aquell interior de taller... amb aquells Audis i amb aquells Mercedes allò fregant les columnes per veure si quedava la cosa bastant... Quina sensació vas tenir?
Uf, allò va ser un dia dur. Eren 3:15, que estava ja a punt de portar... ja havia acabat de dinar, preparat per portar el nen al col·le, i va sortir allò per la tele. No, és que no m'ho podia creure. Dic, no, és que no pot ser. O sigui, a veure, entenc que el nostre ram... ha portat uns anys que no ha tingut molt bona fama perquè el boca a boca ha fet molta mal, no? Però home, jo porto el ram 25 anys, he lluitat sempre per ser el més honest possible, per donar tot de mi i ser el més, ja et dic, el més honrat possible. Ara, que surti per TV3 una bestiesa com aquesta, perquè és una bestialitat, que per cert aquest home em sembla que ja està a la presó, i els còmplices, perquè no, aquí hi havia més gent. O sigui, no només era ell, hi havia molta més gent. És una aberració. O sigui, al cap de mitja hora jo ja estava parlant amb el president del gremi de tallers, que per cert ara és un company nostre de Vilanova, Celso Besolí, i estaven...
El senyor dels automòbils Besolí.
Automòbils Besolí, és el president del gremi de tallers de la província de Barcelona. I és que estava per, o sigui, és que no podia ni parlar, és que no ho entenien. O sigui...
A nosaltres ens cridava l'atenció, a partir del que ens vas dir aquí, que ens semblava que les asseguradores vetllaven més per les coses, perquè és clar, si és, diguem-ne, no diria que sigui tan fàcil, però és clar, allà es feien unes coses que no sé si qualsevol agent d'assegurances amb una mica d'allò diu, bueno, escolta'm, això no és el que vaig veure jo el primer dia. I,
és que tot això té un... té un llarg camí, ¿vale? Que vas parlant amb un, parles amb altre, i llavors van sortint les coses.
I t'ho dic perquè molts propietaris de cotxe segurament deuen haver anat al taller i a vegades amb aquella, diguem-ne, intenció de dir, veure si em pot sortir una mica millor, escolta'm, fes-me entrar aquesta ratllada d'allà. I els mateixos del taller diuen, per molt que ho intentis, o de l'asseguradora, si veu que això està a 15 centímetres del que ha passat, et dirà que res, eh? I aleshores, clar, veiés aquelles imatges i donava la sensació de que algú havia anat amb la vena als ulls.
Sí, però aquí ja et dic, després parlant amb un, parlant amb l'altre, surten coses. I el cap de setmana passat, per coincidència, o sigui, són coincidències de la vida, va haver un congrés de la marca que presentem nosaltres, que és Bosch. Va haver un congrés que eren 1.500 tallers i a l'hora del dinar de gala, que estàvem tots allà, precisament em toca un senyor a la meva dreta, matrimoni, i bueno, estàvem parlant en català allà a la taula, cosa estranya, perquè és que em toqués
de 1.500
dos catalans al costat, ja era... Llavors em dirigeixo al que està al costat i li dic, buenos días, ¿de dónde son ustedes? I em diu... de Santa Coloma, i clar, dic jo, hòstia, i em diu, ja sé per dónde vas, dic, hombre, dic, que me toque uno de Santa Coloma al lado, con 1.500 persones, dic, me vas a dar la comida. I llavors l'home va començar a parlar i tal, i va explicar, diu, aquí hi havia una trajectòria, tothom sabia que allà
en
aquell punt de reparació, ja no dic taller perquè no puc considerar company nostre.
D'acord.
Perquè de fet, el gremi de tallers em sembla que l'ha expulsat i aquest home representava una marca, la qual em sembla que la marca, si no ho ha fet, no trigarà gaire en fer-ho, l'expulsaran. Aquí ja hi havia unes pràctiques de molt de temps que no quadraven. a ningú, o sigui, ningú del ram i de la, del voltant no quadraven. Llavors, aquí aquest home era agent d'assegurances de tres companyies, que no se sap, no les han dit, i a més, una, la filla era la tassadora. O sigui, com tu has dit, que el pèrit no ho veia,
si peritava ell mateix.
Llavors, aquí venia el problema. Llavors, clar, què ha passat? Si totes les reparacions pugen al mateix, totes les reparacions tenen la mateixa incidència, arriba un moment que això cau pel seu propi pes.
Tot i que dona la sensació, Paco, que fins que això no va sortir per televisió, no hi ha hagut aquella força de dir, escolta'm, prou. Perquè si era una qüestió que, més o menys, com ens comentaves, es coneixia o tenia uns referents...
Bueno, no, a veure, això ho coneixien els que estaven al voltant d'ell, no? Perquè veien, els hi arribaven cotxes amb coses que no els hi quadraven, perquè hi ha tallers que comparteixen feines. O sigui, per exemple, un que alinea rodes li fa, o l'altre munta mecànica, l'altre, es van intercanviant. Llavors, clar, sospites que sempre vingui el mateix. Això és el que m'explicava aquest senyor, no? Llavors, el que s'han trobat és...
D'acord.
És el que parlàvem, si l'altre dia ho parlàvem, el que treballi sota mínims no pot sobreviure. O sigui, un negoci, ja no parlarem de taller, el negoci que vulguis, ha de tindre uns gastos i o sigui, unes despeses i unes entrades. Si això està desquadrat, el negoci se'n va... I és el que parlàvem l'altre dia, s'està veient, i el taller que no estigui ben organitzat, que estigui ben dirigit per una... O sigui, és que avui en dia, per tindre un taller, a part de ser mecànic, has de ser economista. Jo, gràcies a Déu, tinc la sort que el meu cunyat és llicenciat en l'econòmica, o sigui, però que és que si no arribes, o sigui...
Com en la majoria de negocis, no?
Ah, un, si negoci, un negoci familiar d'un pare, un fill i un treballador... Que no paren de treballar, és que igual no pares de perdre. Perquè tal com es treballa avui dia, tot... mira, aquí mateix t'he portat un full en què posa el protocol de com has de treballar.
I en el cas de Sitges encara es mantenen negocis familiars relacionats amb la mecànica.
Sí, som...
Encara és un poble que...
De fet, pràcticament tots són familiars.
Tots són familiars, no?
Tots són familiars i cadascú té el seu sector de clientela, que generalment... ningú entra
a la clientela de l'altre,
ningú fa mal amb un altre, o sigui, cadascú té el que té i el client és lliure de...
Sí, evidentment, però vull dir que encara és un dels sectors on es manté la família, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, i s'està mantenint per això, perquè et dona de menjar, per fer-te ric no et donarà, però bueno, pots anar...
Sí, però esclar, de l'època dels 600 en vara, diguem-ne que han canviat molt les coses, des del punt de vista de, no només de qualitat, sinó d'exigències i de necessitats i d'obligacions per als tallers també, no?
Tothom té obligació. O sigui, el taller té obligació de posar-se al dia i el client té l'obligació de mentalitzar-se de que no pot viure del passat, ha de viure del present. I el present és el que té. Quan tu tens una tele a casa i s'espatlla, què saps que l'has de llançar? Abans no, abans portava la tele clar a la seva vida útil, potser 3 o 4 vegades. Jo recordo que me la venien a arreglar a casa, venien allà amb la maleta...
Sí, com els metges de capçalera.
L'obrien, t'enviaven un molde. Això és història. El món de l'automoció és el mateix. Hem de viure el present. I el present és la innovació, ordinadors, informàtica, tot codificat, tot programat, i el que no vulgui acceptar
això... malament rai.
Sí, s'ha de comprar un clàssic, però amb un clàssic. Si vol anar de vacances...
Bé, haurà d'anar amb un altre ritme, en qualsevol cas. Amb un altre ritme.
Si vols viure al ritme d'ara, has de portar tecnologia d'ara. Anar al ritme d'ara amb tecnologia de fa 40 anys...
En virtuts i defectes, que com ens deia en Paco, la tecnologia d'ara té un munt de virtuts. Un munt, un munt, un munt. Que ningú pensi, no, és que el pesat les coses... Bé, no té lloc, té un munt de virtuts que no cal ni comparar amb les del passat, no?
Moltes vegades, a vegades, penso, no? El ritme de vida, per exemple, el meu, que és que a vegades intentes explicar a algú el que estàs fent i et diu, però bueno, fill meu, que quan pares i descanses, o perquè quan entre setmana comences a les 7 del matí fins a la 1, després intentes fer una mica d'esport o alguna cosa, enganxes a les 3, plegues a les 8 llargues, si no tinguéssim mitjans de transport, i dic mitjans de transport, ja no dic un cotxe per tu o una moto.
Sí.
Ja dic el tren o l'autobús. Com s'ho feien abans el que volia anar d'aquí, de Sitges a Barcelona? Necessitava tot el dia. I ara vas a Barcelona en cotxe per l'autopista, fas un recado, tornes i en dues hores estàs una altra vegada aquí.
Es costa més de pensar, en aquestes coses? Però en qualsevol cas també formen part de l'evolució recent. Avui en Paco, com us dèiem, quatre coses d'aquelles a les quals el propietari d'un vehicle no hi pot renunciar mai, encara, no direm que encara que no tingui una pela, si no té una pela, millor renunciar al vehicle ja directament i anar a buscar un altre mitjà de transport. Però, encara que les circumstàncies econòmiques siguin difícils, ens assenyales aquí quatre punts bàsics als quals no es pot renunciar o no es poden menys tenir de cap manera perquè afecten a la seguretat bàsica del cotxe. No?
Bueno, són els punts que he defensat sempre. No? Els poso per ordre, frens, direcció i suspensió. És un mateix punt, o sigui, tot va relacionat. Llavors, el que volia parlar avui és que totes les reparacions tenen un límit de funcionament. O sigui, a l'hora de reparar un vehicle, hi ha un protocol, o sigui, si tu has de fer una intervenció en els frens, hi ha un protocol de reparació pels frens, que molta gent no el coneix, molta gent no l'utilitza, o molta gent, com és el cas nostre, l'utilitzem de tres maneres diferents. O sigui, al peu de la lletra, utilitzant el sentit comú, o a vegades per petició del client, oblidant-nos del protocol.
Que això també pot passar, eh?
Està passant.
Sí, però vull dir que cadascú assumeix la responsabilitat d'oblidar-se d'un protocol.
Sí. A veure,
perquè és com els metges, això, eh? Si vostè vol l'alta, doncs no passa res. Signem l'alta, però responsabilitat, sí? Sí.
Sí, però no.
Sí, però no. És a dir, les marques, cada marca, per determinades avaries o per determinats manteniments, exigeix una manera de fer.
O sigui, cada marca té el seu protocol. Però dintre del protocol de cada marca hi ha els protocols de seguretat. Protocols de seguretat que vindrien a ser els que marca la ITB. Vale? O sigui, tu com a fabricant pots demanar
50.000 coses.
50.000 coses. Però el que realment és necessari perquè el cotxe pugui estar circulant amb normativa de seguretat és el que marca la ITB, que són, bueno, té una exigència, diria jo, correcta, perquè si utilitzessin el manual com bé poso aquí,
dels fabricants,
només que l'utilitzessin el 50%, és que molts cotxes no serien aptes per circular. O sigui, que em refereixo que estan sent tolerants i que
però és a dir, l'ITB és una bona vara de mesurar?
Per seguretat, en aquell moment, sí.
Sí.
Mira com ho dic, eh? Per seguretat,
en aquell moment, sí.
Una vegada sortit d'allà, ells t'estan posant un segell per un any, dos anys o sis mesos.
Sí.
Bueno, la llei empara això, doncs crec que haurem d'acceptar les normatives que estan posant.
Però com a professional, creus que és suficient?
Suficient per complir
el requisit mínim.
A veure, no diria un mínim d'un 5, no. Posaria en va un 6.
D'acord.
6, 6 i mig.
D'acord, entesos. Entre el que demana la ITB i el que pot exigir un fabricant...
És molt. És molta diferència. O sigui, pensa que el fabricant a vegades no... O sigui, el fabricant no coneix el client. El fabricant no sap la situació econòmica del client, els quilòmetres que fa el client. I el que coneix això qui és el mecànic. El que estem al mig som els mecànics. El client et porta el cotxe, el fabricant diu una cosa i jo, com a tècnic mecànic, he d'agafar una mica d'aquí, una mica d'allà...
Diguem-ne que has de fer una valoració,
fer un còctel,
com correspon al...
i que surti bé. Però clar... Si jo estic decidint coses, el responsable seré jo. Però amb la llei a la mà i tal com està tot estipulat, el que assumeix la responsabilitat ha de ser el client, que és el que tria la reparació. O sigui, tu li pots posar tres tipus de reparació. Una, aprofitant components. Una, fent el que marca el límit de seguretat. i l'altre el que diu el fabricant. Tres preus, un, dos, tres. Tu tries. Si tries el 3, que és el fabricant, el 2, que és el seguretat, en teoria no hi ha cap problema.
Molt sovint, Paco, però diguem-ne que no, no se'ns plantegen aquestes tres circumstàncies en la majoria de casos. Anem a un concessionari i ens diu, mira, la revisió de tant comporta això, això, això i però això.
És que aquí estem... Jo estic parlant amb... Estic parlant com parlo... O sigui, quan escric a l'Eco, què poso? El meu mecànic particular. O sigui, estic parlant del metge de capçalera, del mecànic de confiança teu que tens al poble. Si vas al concessionari, tens l'opció todo. Allà no hi ha l'opció de dir... O sigui, allà no t'escoltaran. Allà tenen un manual, d'un protocol de la marca que no se'l poden saltar. Perquè si se salten aquell protocol... En el cas que tu tinguis un problema, poden anar allà i dir...
D'acord, aquesta també és una bona explicació. Quan un va a un concessionari d'una marca...
Està acceptant...
Les condicions de la marca per aquell cotxe.
Sí, sí, clar.
Ja està. És a dir, aquí no hi ha capacitat de negociació per dir, escolta, vés d'aquí, d'allà... Diguem-ne que en la majoria de casos el concessionari fa el que la marca diu que ha de fer, perquè si no, la marca li dirà que deixa de ser concessionari... Si les coses
en el cas que hi hagi una reclamació, en el cas que hi hagi algun
problema,
serà responsable. Per tant, ells, el seu protocol no se'l poden saltar.
D'acord. Per tant, quan un porta el cotxe a un taller d'un mecànic de confiança, si allà, és que té, el mecànic sí que li pot, diguem-ne, modular la reparació.
Li obres el ventall. Si és el que parlo aquí amb la xuleta que porto. Si un client fa, no sé, 1.000 quilòmetres a l'any, quan tu desmuntes uns frens del davant per dir alguna cosa, te'ls mires d'una manera. Si aquell client fa
60.000 quilòmetres l'any,
60.000 quilòmetres l'any, te'ls has de mirar d'una altra manera. O sigui, és que, si aquell home va per autopista al límit de velocitat constantment cada dia, te'ls has de mirar d'una altra manera. Si aquell home... O sigui, tot i que s'ha de respectar sempre la seguretat. Si en el moment que tu fas una intervenció a frens, passes el cotxe pel banc de frens, que avui en dia considero que és obligatori que un taller tingui un banc de frens per poder... Allò de provar... Vaig a provar els frens, sortir a donar la volta, com pots anar a provar uns frens? No anar a donar la volta. Si no van, què?
Si no van...
Ja l'hem liat.
Sí, sí. El banc de frens és allò, aquells corrons que hi ha a terra.
Sí. Amb una pantalla que ja t'indica la potència de frenada que tu fas amb el peu, les vibracions, t'ho diu tot. Llavors, una prova de frens és aquesta. A mi no em serveix allò... Sí, no, he anat a donar una volta aquí fins al vinyet i sí que frena, sí.
Sí, sembla que frena.
O si tornes en grua aixafat, dius, és que no frenava, no? No, aquestes proves no...
D'acord.
Llavors, dintre d'aquest ventall...
Ha quedat molt gràfic, això. Sí.
És que és...
Dins d'aquest ventall...
Clar, català, o sigui...
De coses que s'han de fer. Frens, direcció i suspensió?
Això tot va junt de la mà. I la recomanació sempre és que tots els components que treballin per parelles, podem dir la roda de davant esquerra i de davant dreta, a l'hora de substituir
les dues a la vegada.
Les dues a l'hora, sempre i quan no sigui un cotxe que tingui 1.000 quilòmetres i punxis una roda, posaràs una, perquè
estan nova.
O has canviat les rodes fa un mes i les rodes estan bé.
D'acord. O sigui, si tenim la mala pata d'un cotxe que et diré amb 15.000 quilòmetres al qual no li han canviat les rodes i se'ns en punxa una, l'ideal seria canviar les dues?
Bueno, aquí ja tornem al mecànic, al mecànic de confiança. Que... Anem a valorar, anem a posar una roda al costat de l'altra. El desgast és mínim, vinga, va, es pot muntar. Però tot això és... O sigui,
però és a dir, el consell genèric seria...
Per parelles. Si tu agafes el protocol, no t'escaparàs per parelles. Ara, si agafes el sentit comú, anem a mirar.
Doncs amb una cosa d'aquelles de cada dia. De 4 en 4, les rodes, o no? O per parelles?
Depèn quin vehicle. Hi ha vehicle que el fabricant diu que té prohibit canviar dues rodes. Obligatori, 4 rodes. Per què? Per què? Ara t'ho explicaré.
Sí.
Les rodes, en el moment que la roda té un desgast, el diàmetre de la roda cada vegada és més petit.
Vale? Sí, esclar, es va enxiquint.
Vale. Com estem parlant de sistemes electrònics que controlen tot, sistemes de tracció, sistemes d'ABS, sistemes d'SP, sistemes... Tots aquests sistemes compten les voltes que donen a roda. Una, i amb els diferencials que porten, o sigui, en un cas d'un 4x4, la roda de davant dreta pot girar molt menys que la de darrere esquerra. O sigui, cada roda té un par de giro diferent. Llavors, la centraleta pot detectar una avaria tan sols per portar una roda desinflada, una roda amb un desgast superior, i és intentar explicar això a un client, has d'agafar el manual del cotxe...
Queda també bastant clar, els vehicles que tenen quatre rodes motrius canvien les rodes de quatre en quatre.
No sempre s'està fent.
Però diguem-ne que aquesta en general és la recomanació.
Els cotxes en tracció integral i tracció intel·ligent...
Sí.
El fabricant, si ho mires...
D'acord. Posa... Els simples cotxes de tracció davantera canvien les de davant, les posen a darrere i compren un joc nou per les de davant? Encara es fa això?
Sí, no, clar, home.
Encara es fa.
Intentes anar allargant el...
Es pot fer sense massa complicacions.
No hi ha cap problema en això.
Així, encara hi ha algun consell d'aquells d'abans que encara pot funcionar avui, eh?
Hi ha diferents teories de posar les noves davant o les noves darrere. Cadascú té... Cada maestria té el seu
límit, no?
Llavors, hi ha que diuen que les noves s'han de posar darrere perquè quan tu vas conduint tu amb la direcció pots més o menys adreçar un cotxe, però a darrere, si tu tens les rodes gastades i el cotxe se te'n va de darrere, tu el cotxe no el controlaràs.
D'acord.
Llavors,
és a dir, que hi ha teories,
això és una,
també.
Això és una teoria.
Hi ha teories.
Després està el que diu que no, que es vol... Però bueno,
Parlàvem de frens, direcció, suspensió, pneumàtics, etc. Sistema mecànic del motor.
Sistema mecànic
o
del
motor en general, vaja.
No, en general, per parts, perquè el sistema mecànic del motor hi ha moltes, o sigui, separant el canvi de marxes del motor,
sí,
perquè són dos components totalment diferents. Un funciona autònomament, que és el motor,
sí,
i la caixa de canvis funciona arrossegada pel motor. Vale? I jo parlo de la mateixa manera, o sigui, a l'hora de reparar, per exemple, una caixa de canvis. Antigament, qualsevol taller t'obria una caixa de canvis, la desparramava, canviava quatre pinyons, vinga, tirava i endavant. Ojo. Perquè tu pots desmuntar una caixa de canvis, veure un pinyó que no està correcte, pinyó sincronitzat, canviar-lo, i al cap d'una setmana, 15 dies, que t'estigui fallant. Si fallava el de la segona, ara falla el de la tercera. Quin problema tenim ara? Torna a desmuntar, torna a fer tot. Llavors, en aquests casos s'està treballant molt amb canvis estàndard. Desmuntes la caixa de canvis, la portes a un especialista, ells valoren, s'ho miren, llavors es queden aquella caixa i et donen una de reparada amb garantia. Però et garantitzen des de la primera a la marxa enrere. O sigui, i això és una reparació, clar, té un cost, sí, però té una garantia i té una seguretat. Jo crec que l'opció aquesta és la que està fent ja pràcticament tothom.
No es deuen espatllar molt les caixes de canvis?
No. Les que s'espatllen és o per mala sort o per un mal funcionament, una reducció inadequada, una errada fortuïta.
D'acord.
Llavors, la unió que hi ha entre el motor d'explosió i el canvi de marxes és l'embragatge. L'embragatge és un component del vehicle, que la duració és depèn del qui porta el cotxe. Pot ser eterna.
Durem més ara que abans?
Sí.
Sí.
Sí, pels sistemes de cable d'embrague que porten un tensat automàtic.
D'acord.
Sí,
és a dir, ara un embrague dura més que abans.
Sí, perquè abans...
Encara es tensa el cable i totes aquelles coses?
Sí, sí que es tensa, però es fa automàticament. Porta un sistema que ell mateix es va tensar.
D'acord, és a dir, un no va al mecànic ara en general per dir, escolta, tensa'm perquè apreto el pedal fins a baix.
Molts, o sigui, els que van en cable, que cada vegada són menys, porta un tensor automàtic.
D'acord, en què van ara? Que és un motoret que ho activa, això?
No, hidràulic.
No, hidràulic.
Podria ser tranquil·lament. Igual que l'accelerador és electrònic, sí, elèctric,
l'embragatge és hidràulic.
És hidràulic, no l'han fet elèctric, crec jo, per la força que s'ha de fer quan tu trepitges la bomba d'embrague, estàs fent, sí, pel sistema hidràulic fas molta més força que amb el sistema elèctric. Jo crec que encara, però bueno,
i suposo que més fiable també, no?
Tot, sí. Tot és fer un, tot és preparar un motor,
és a dir, ara per... uns embragatges duren més. Estem parlant de motors d'explosió, eh? El dia que vingui en Paco i digui ja tinc cotxe elèctric i això va com una seda, no parlarem d'embragatge. Però mentrestant...
Parlarem d'inversors.
Sí. Parlarem d'alguna història d'aquestes d'inversors de tensió. Déu nos en guard que algú posi les polaritats diferents un dia i quan posis en marxa enrere vagis endavant. Però en qualsevol cas, l'embragatge ara dura més?
Dura molt més.
Dura més, vols dir... 100.000 quilòmetres, 150, 200...
Depèn de l'ús del... O sigui, de... No de l'ús, del conductor. O sigui, un embrague pot durar 5.000 quilòmetres o pot durar 200.000. Depèn. Hi ha gent que té la mania de portar el peu a sobre l'embrague. O arribar a un semàfor i estar 5 minuts amb el peu trepitjat. O sigui, és intentar allargar-li la vida. Tot depèn del conductor. No és...
Es gasta més en primera? O es gasta més...
No, o sigui, no. O sigui, en el moment que...
Quan un diu que crema embrague, què fa?
Perquè està trepitjant, l'està fent girar. O sigui, si una vegada està la marxa posada i el motor va, no gasta embrague. L'embrague gasta quan estàs trepitjant, que és quan està patinant.
D'acord.
O sigui, no... En el moment que està la marxa engravada, i ja no, no hi ha del gas.
D'acord. Per tant, si un es porta bé amb el cotxe, no tindrà, a no ser que tingui de nou, com em deies, amb el canvi mal,
la
sort...
La vida del vehicle pot durar l'embrague tranquil·lament. D'acord. Amb un ús...
És a dir, l'embrague pot durar el que ens durarà el cotxe.
Sí.
D'acord.
Sí, el no sé què... Això. I aquí és on anava. En el moment que s'ha de fer una intervenció dins de l'embragatge, s'ha de canviar el kit sencer. I el kit sencer és el coixinet d'embrague, la premsa d'embrague i el disco d'embrague. Això ve en una caixeta i es canvia tot. Clar, a l'hora de donar un pressupost, imagina't si hi ha possibilitats.
Sí.
L'embrague nou, tot sencer. Només el disc... Només el coixinet o només la premsa. Imagina't si hi ha un ventall de possibilitats. Clar.
Tot i que el disc sempre es canvia, no?
No.
No?
No,
pot venir un problema d'un altre, és a dir, de no apretar prou el disc, és a dir, de...
Clar, pot tindre la premsa, que és... Com
que no fa prou força.
Que s'ha escardat i no funciona, el disc està nou.
Perfecte, però...
Però el que s'aconsella sempre és...
Canviar-ho tot.
Això és el consell. El que passa, clar, aquí és on anava. A l'hora de donar preus, tu no pots comparar un pressupost de fer un canvi d'embrague amb el kit, la mà d'obra i tal, que et pugi equits. Però llavors et venen i et diuen, o un altre diu, no, és que això mateix em costa la meitat. Sí, on està el truco? O no t'estan canviant el coixinet, o no t'estan canviant el disco, o no canvia... Algú no estan posant, perquè la mà d'obra és la mateixa.
En qualsevol cas, aquesta és una reparació bastant cara, perquè per arribar a l'embrague...
S'ha de separar la caixa de canvis del motor. O sigui, és una... Diguem-ne, ja no diré cara, és laboriosa, o sigui, té hores.
No és canviar una bateria, vaja.
No. És una feina
de duretes.
D'un dia de feina.
I ens queda el sistema elèctric del vehicle. Llums, bateria, instal·lació elèctrica, etc. Que aquí, en principi, nosaltres no fem res per gastar-la o per... Vaja.
Bueno,
o sí?
Sí i no. Perquè moltes vegades...
És que un no fa res especialment perquè li peti la bateria o se li creui la bateria. No fem res en especial, no?
Bueno, la bateria pot tindre... La pots arribar a maltractar, també. O sigui...
Segur que més d'un que ens escolti pensarà m'ha maltractat més a mi la bateria que jo amb ella.
Bueno... A veure,
les bateries no duren tant com abans, o no?
Ni duraran.
Veus, ha estat aquest un dels elements del cotxe que hi hem sortit perdent.
Sí, però imagina't, o sigui, abans, quan muntaves una bateria Tudor d'aquelles negres...
Sí, d'aquelles que vas ficant aigua destil·lada, sí, i vinga, aigua destil·lada.
Que per aixecar-la
feien falta
dues persones,
sí.
Vale? Aquelles bateries duraven
una
eternament, el que durava el cotxe, i si s'espatllava, la desmuntaven, la desoldaven, canviaven les plaques. Vale? Pues, hem arribat fins a ara, que és el punt d'inflexió, que és quan les bateries duren res, doncs ara necessitem bateries que durin molt. Perquè
els cotxes mengen més que abans.
No, perquè ara anem al cotxe elèctric. I ara el cotxe elèctric, el gran problema que té el cotxe elèctric és que necessita autonomia. Necessita una bateria que duri. Que tingui molta autonomia i que duri. Perquè si una bateria val 5.000 euros, com et falli...
Ja l'hem fet a bona.
Ja tenim liada, sí. O sigui... M'entens el que vull dir?
Però és a dir, les bateries duren menys ara.
Sí.
Per què?
pels components que hi ha dintre. O sigui, abans la separació entre plaques era molt més gran, abans portaven plom, ara no porten plom perquè el plom està prohibit, ara porten unes aleacions d'alumini i unes històries.
Mm-hmm. I aquestes bateries no s'obren, Paco?
No, no, venen,
venen bé.
Si ets una mica bèstia, sí, la pots obrir, però per normativa i per seguretat venen blindades. O sigui, això de manteniment de la bateria... ja no.
Res. Es compra una bateria, es fica...
ve carregada, dura el que dura, i és el que hi ha. Però bueno, però és que una bateria la podem maltractar de moltes maneres. Quants cotxes veus que estan dues hores amb els warning, clon, 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 clon. I, no, si és que ha estat un moment, un moment. Cada bombeta d'intermitent són, sí, són 21 watts. 21 watts per 4...
Tants watts són?
Sí.
Caram.
Calcula.
Sí, sí, no, són 80.
80 per una hora. Oh, és que... Fill meu, és que has estat consumint el warning perquè és per 5 minuts, per un moment, no per les llums. Aquí no podem fer res, perquè aquí la posició és la situació, les curtes i les llargues.
Pregunta molt d'innocent. Quan el cotxe està en marxa, quan el motor està en marxa, gasta bateria o no?
Quan està en marxa, no.
No. És a dir, quan nosaltres tenim el motor del cotxe en marxa, no, la bateria, diguem-ne...
La bateria es regenera.
Es regenera.
Perquè l'alternador l'està carregant.
Per tant, si
tenim... hi ha consum elèctric, sí, però surt de l'alternador.
D'acord.
No surt de la bateria. La bateria fa com d'estabilitzador.
D'acord.
O sigui, manté els 12 volts. D'acord. A part del regulador que té intern l'alternador, la bateria fa com de dipòsit acumulador. És un dipòsit acumulador que fa que estabilitza...
Per tant, bàsicament, la gran feina de la bateria és en el moment d'arrencar el cotxe.
En el moment d'arrencar el cotxe. Una vegada engegat el cotxe, ha d'existir, perquè si traiem la bateria el cotxe s'atura, però la intensitat forta l'està donant l'alternador.
D'acord. Quan aparquem el cotxe i marxem cap a casa, què fa la bateria? Encara... manté actiu algun element del cotxe?
Clar, les memòries de les centraletes, les memòries de la ràdio, per poder obrir i tancar el centralitzat. O sigui, la bateria està treballant constantment des de que la muntes fins que...
Això deu ser una despesa molt baixa, per això.
És molt baix.
És molt baix.
És molt baix, però té un consum. O sigui, el consum existeix constantment. De fet, mires amb la màquina amb els miliamperes i veus que sempre hi ha un consum. Clar, hi ha un tope de consum. A la que passa d'aquest tope, la bateria arriba al cap d'una setmana o 15 dies es queda sense. Però, de fet, molta gent no entén que perquè... És que he deixat... la bateria és nova i he estat 3 mesos i ja no tinc bateria. Normal. Hi ha un consum. És mínim, però el consum existeix.
És a dir, la bateria es descarrega.
Encara que no l'utilitzis, es descarrega.
Encara que no s'utilitzi, es descarrega.
Sí, sí, sí. Per això és recomanable...
moure el cotxe una mica.
Si no moure'l, engegar-lo 5 minuts, no al dia, però cada 15 dies.
En 5 minuts fem ja alguna cosa, encara que ens semblin pocs.
Home, en 5 minuts, pensa que un alternador de qualsevol cotxe avui en dia és a partir de 70 amperes. 70 amperes, 80 amperes...
Mare de Déu, no se'n guarda ficar les mans per allà, eh?
No, perquè el voltatge és molt baix. Si el voltatge fos el voltatge de la xarxa elèctrica, quedaríem rostits com els pollastres. Però no és... el problema el tindrem ara amb el cotxe elèctric. Aquí ja, quan agafes un manual, hi ha sistema de seguretat, risc, alta tensió. Aquí sí que ja anem.
Bé, hi haurà menys, diguem-ne, suposo que hi haurà menys temptació de tocar el cotxe, no?
Bueno, el maneta es quedarà rostit com a collons.
És que obriràs el capó i veuràs aquell triangle ja groc amb l'home enrampat.
Ja ho posa, a tots els manuals, eh? No
a tots els manuals ho posa.
Sí, perquè és que estem parlant de voltatges molt grans amb amperatges grans. O sigui, la diferència és molt gran, eh? O sigui...
Fas una cara com allò de dir, cuidado. No, home, suposo que no...
Home, pensa que 40 amperes amb la llum de casa, jo tinc, em sembla que al taller nou, amb cabina de pintura, compressors, elevadors, tot, sembla que tinc 60 amperes. 60 amperes, si hi ha injectors de HDIs que estan treballant amb un pic de quasi, sí, de 80 amperes, i és un component una mica més gran que un boli. Per això et dic que ojo, que les coses...
D'acord.
ja no pots anar desenxufar.
Anem a provar.
No, perquè et quedes, eh?
D'acord. Per tant, per acabar, aquell clàssic consell de carregar la bateria de l'altre o d'intentar arrencar el cotxe d'un altre amb els cables entre bateria i bateria i tal...
Si s'ha de fer, es fa, però amb cura. Amb cura perquè...
Si no s'ha fet mai, millor no fer-ho.
No.
Sí, no, amb cura. Mira,
si tu tens la precaució, borne vermell o positiu, amb el borne positiu, negatiu amb negatiu, i li dones, no tindràs cap problema.
Per quin cable comencem? Pel positiu o pel negatiu?
És igual? És igual, perquè en el moment que tu connectes i estàs tancant el circuit, aquí... El problema és la petita espurna que pot saltar, el pic aquell de tensió, que estem parlant de 12 volts, però en el moment que salta un pic podem parlar de 40-50 volts. O sigui, això fulmina una centraleta d'injecció.
Sí?
Sí.
És a dir, podem estar ajudant una altra persona a arrencar el cotxe i potser ens carreguem la centraleta.
No, et pot passar que tu ajudis amb un a engegar, ell engegui, se'n vagi, i quan vagis a engegar tu no engeguis. Sí. Perquè t'has carregat la teva centraleta per un pic de tensió. S'ha d'anar amb cuidado. Es pot fer, perquè, de fet, s'està fent, però s'ha d'anar amb cuidado.
Però és a dir, abans es podia fer amb un mínim risc pel cotxe, perquè no hi havia centraleta i no passava res.
Abans no passava res. Abans, depèn quin cotxe, l'empenta i l'engegaves. Ara, com tinguis el teu cotxe amb la bateria per sota de 10 volts...
No arrenca.
Ja pots anar empenyant el cotxe fins a Terramar... El cotxe no engegarà, perquè necessita un mínim de voltatge per treballar la centraleta.
D'acord. El que passa és que ho has dit d'una manera que allò de dir, si algú veu ara que ajuda amb un altre connectant la bateria i veu que li fa allò, una guspira quan la connecta...
Igual algú m'està sentint i està dient, aquest espavilat vol que cridin al taller. No, si jo no... El que no vull és anar... I després com li expliques? Que t'has carregat la centraleta.
Podem fer molt bé una centraleta per això. I aquesta centraleta no s'arregla així com així?
Sí, canviant-la.
Oh.
Això és que estem parlant de...
Pagant-se en Pere Canta.
Jo parlo amb coneixement de causa. M'ha passat. Jo he tingut que posar la meva xaca 3.000 euros.
Oi.
Per un...
Per això?
Per això.
Clar, si t'ha passat amb tu...
M'ha passat, sí. I sabia el que estava fent, I ho estava fent... correctament, però
llavors, la bateria ens dispensaran, està... suposo que quan en Paco
i ara, quan he d'anar a posar cables cada vegada ho tinc gravat aquí, igual que quan es posava a carregar una bateria que et deien, cuidado que pot explotar i... què m'has de dir? Fins que et va patar. A mi em va patar una bateria a les mans, vaig estar una setmana amb els ulls tapats, plens d'àcid. Bueno,
ara
li expliques amunt i què dius? M'ha passat.
Ara és més difícil que passi això, eh?
No, ara és més fàcil que passi.
També poden explotar les bateries?
Clar, perquè abans tu una bateria...
Però què portem, un cotxe?
La bateria tenia uns taps, no?
Sí, tenia uns taps.
És que és el que portem.
Sí.
Una bateria abans tenia uns taps,
sí.
Vale? I si... A veure, pot patar...
Si sortia pels taps, sisclar, clar, tenia...
La pressió la
Sí, la destapava.
Però ara ve precintada. Doncs, si tu tens un...
Com les bateries dels mòbils, vaja, que es poden inflar
igual, i petar. Exactament
això?
Igual.
És a dir, una reacció química d'aquelles dolentes i la bateria queda inflada com un...
A part d'una reacció química, pot ser que l'alternador, per un problema intern del regulador, en comptes de carregar 14,7 volts, t'estigui carregant 19 volts. Tu no et dones compte, la llum de dintre no se t'encén i un dia obres el capó per mirar el nivell de l'oli, bum, i et peta la bateria. Està dintre de...
No es pot tenir cotxe, eh?
Està dintre de...
Això és un drama diari.
Bueno, és que...
Però no en diuen patamasses de bateries.
Està dintre de...
Està dintre. Però vull dir, no en peten de bateria. El que passa és que segurament això dels cables sí que es continua fent bastant sovint i hi ha aquest risc que no existia abans. És a dir, podem canviar uns pneumàtics de davant, posar-los nou i posar-los al darrere, com abans, i que no passi res, però en canvi
hi ha coses que
ajudar a carregar una bateria amb cables com es feia abans, ara sí que pot tenir conseqüències pel nostre cotxe. Encara que hi anem amb la millor intenció i encara que l'altra persona ens ho pugui agrair mil vegades, si ens carreguem la centraleta, els 3.000 euros o... Bueno, 3.000, 2.000, els que siguin.
3.000 perquè era un cotxe...
Era un cotxe d'aquells de pronòstic.
Era un cotxe... Bueno, i va passar.
La d'un utilitari deu ser més barata, no?
Sí, en proporció.
Sí, 2.500 en diràs ara.
La proporció és directament proporcional, no?
Al tamany, al tamany. En qualsevol cas, frens, direcció, suspensió, pneumàtics, sistema mecànic de motor, embragatge, com ens deia en Paco, que si ens portem bé amb l'embrague, hi ha embrague per tota la vida, i el sistema elèctric de vehicle. No diguem que vigilar la bateria, perquè s'ha, petarà a vegades per caprici.
El que és sistema elèctric, avui en dia, millor deixar-ho en mans d'un professional.
D'acord.
Intentar no tocar res.
D'acord. I sobretot no deixar, com ens deia en Paco, doncs, el cotxe aturat i apagat de motor amb els llums engegats, amb els warnings engegats, no carregar més la bateria que el que ja porten al seu dia a dia. Paco, gràcies.
A vosaltres.
Des de Sobrevivència de l'Automòbil en 15 dies i tornem d'aquí un mes, vull dir, i amb tots vostès, en 5 minuts, tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.